Aquest enregistrament, dins del projecte Donants de Veu, està sota una llicència Creative Commons Reconeixement No Comercial sense obra derivada. Paraules d'Opoto en el Vell, Tabalí Artigenès, llegit per Pere. A Lluïsa, nobilíssima i infatigable amb tot l'amor. Isagoja. L'observava amb atenció, no obstant que pogués enxampar-me en l'examen. M'havia embarcat per un camí laberíntic i en aquell moment maldava per endevinar què hauria rebut en heretatge dels seus avantpassats, a més del color de la pell i les faccions inconfusibles. També com ell haurien posseït aquell poder d'abstracció que el feia quedar amb la mirada perduda en el no-res i amb aquella mena de somriure ataujar els llavis? Era una facultat exclusivament seva o una característica racial? L'aire sorneguer, la sensació d'absència de la conversa, que es desfeien sobtadament amb un mot ple de sagacitat, ja els havia descoberts centenars de vegades en altres connacionals seus. Era d'un poble l'avió del qual tot ho escatia amb preguntes als estels, i el meu amic Daniel Ramírez semblava espiar-los tothora. Sovint es captenia com si s'hagués submergit en l'esotèric i bruscament tornava a la realitat, extemporàniament, moltes vegades amb una sortida de peu de banc. Amb mi hi havia una impossibilitat física per seguir el curs dels seus pensaments, feta per la diferència entre els nostres mons. El nom i el cognom li havien arribat per bateig un i per adopció l'altre. De debò es deia Opoton, que en català és Ferum, però havia conservat els apel·latius estrangers exclusivament per comoditat, no pas perquè li repugnés el fet de dir-se Ferum. Res no hi ha tan envitricollat com les divergències entre el nostre món europeu i l'americà, i moltes coses que a casa nostra tenen una rígida validesa, allí res no signifiquen, i el fenomen, és clar, també opera en sentit invers. El nostre primer contacte amb les antigues civilitzacions americanes, amb la veu de l'experiència puc parlar concretament de la mexicana, dona idea d'una enorme subversió de valors, però solament és aparent. En realitat entra en joc el nostre rudimentari bagatge, massa ple d'enfarfegada verticalitat, i provoca un seguit d'inadvertides inhibicions. I quan fem l'esforç d'alliberar-nos dels prejudicis, descobrim que contra la tafaneria occidental, Amèrica ha bastit el mur de l'estupor. I àdhuc de la nàusea. Fins molt més tard no ens adonem de la licitud del sistema defensiu. Els primers encontres sota el signe de la nostra mesquinesa solen ser desoladors i ens fan aplicar plens de benevolència el qualificatiu de bàrbar a tort i a dret. Nosaltres, crema de la civilització, observem des de dalt de la nostra peanya com pul·lula aquella púrria. Però paga el tret a arraconar la casaca, fer l'esforç d'enfilar-nos al mur, quedar-nos-hi aixarrancats i guaitar una estona a l'altra banda. Recomano especialment la lectura de Laurette Séjourné, perquè, vençuda aquella nàusea inicial, l'empresa esdevé fortament recompensada. M'estava separant del tema i, sense voler, he derivat cap a l'aspecte més tens, el que més m'apassiona. Algun dia en parlaré extensament, però ara torno on anava. Si entre nosaltres fora desplaent que algú es digués Ferum o Pudoreta, tinc el gust de presentar-te al meu amic Pudor Puig. En l'antic mexicà era completament innocu, sense ni el més lleu rastre escatològic. Per tal d'arrodonir la idea, donaré un sol exemple. De l'acte de la confessió entre els antics mexiques, escruixidorament semblant al que es practica en la religió catòlica, se'n deia tlaelcuani, menjar-se els propis excrements. Fora un error de menystenir la transcendència filosòfica de la frase, deixant-nos subjugar per la seva aparença de brutícia. En l'apel·latiu mexicà hi ha inclòs, àdhuc, el morbós reveig de l'acte d'explicar i reviure els pecats i tota la implicació de delectança inconscient. El meu amic Daniel Ramírez parlava un llenguatge metafòric, ple de poesia, i jo, tan avesat a la corrupció de la parla ciutadana, degradada pel que en diem funcionalisme, m'admirava de l'ús de la paràbola en la parla corrent, en la llengua de cada dia, tan ben lligada al to general de la conversa i tan planera com una frase feta. Fora inútil de presumir, Va costar-me qui sap quant temps adaptar-m'hi, i d'entrada ben sovint vaig pensar que en Daniel devia estar guillat. «Tinc la casa plena d'ortigues», va dir-me un dia, i jo, saturat del pragmatisme que caracteritza la nostra nació, vaig pensar «No siguis bèstia i treu-les». Vaig trigar molt a entendre que allò era una figura de llenguatge, que amb aquella imatge en Daniel m'havia explicat que s'havia barallat amb la seva dona i que quedava un pòsit de rancúnia. Després, a mesura que en marxa paral·lela vaig avançant el coneixement del Nahuatl i la singularitat del meu amic, un gran goig omplia la meva relació. I aquest goig el polia, encara, un sentiment complementari que haig de manifestar a desgrat que sembli ingenu. Trobava en el Nahuatl vestigis de germanor amb el meu català. Almenys em semblaven dos idiomes germans pel que feia a llur capacitat de resistir als malfats. La bellesa del Nahuatl no es dona pas generosament. Fora absurda la pretensió de fer-la assequible en aquest breu exordi i fa un tema més afegir a la llista del deute que un dia o altre hauré de pagar. Capir-la bé exigeix escoltar-lo amb amor moltes vegades i em consta que les primeres impressions no són gaire falagueres. I, lògicament, no puc esperar fer adeptes a conseqüència de la lectura d'aquestes malgirbades ratlles d'introducció. Mareja molt la successió que es percep de sons aspirats. Hi ha, sobretot, una H velar molt traïdora. I també xoquen els grups vocàlics, que semblen impronunciables en els primers contactes i que després es tornen tan fàcils d'emetre com picamoixons. Oiuaia. Iuiuiua. Ueueueca. Etc. Endemés, hi ha els grups de consonants africades, com el tz, que sona tz, i el tl, que a nosaltres només ens surt passador quan diem atlàntic. Insisteixo, però, que més tard, en avesar-m'hi, la llengua nàhuatl pren tota la seva dimensió de gran bellesa. Una tafaneria tramada per l'atzar va fer-me incursionar pel camp del nàhuatl. Un dia llegia per damunt una cartilla escolar per a nens indígenes, amb la mateixa curiositat que em fa llegir els bitllets del tramvia o els prospectes publicitaris, i va saltar-me als ulls el mot papalòtol, sota el dibuix d'una papallona. Amb dues paraules s'assemblen tant que per força havia d'intrigar-me la coincidència. Papalòtol, papallona. Vaig resseguir de dalt a baix la cartilla per veure si en trobava d'altres, però va ser inútil, perquè un ocelòtol, que m'havia omplert d'esperances, i era fal·laciosament sense dibuix, no té cap mena de relació amb l'ornitologia. Vol dir tigre, o més exactament, Leopardus pardalis, la variant mexicana del felí. Cal dir que quan vaig topar amb el nom científic en llatí de pardalis, vaig pensar que ja hi tornàvem a ser. No obstant, el fet de no haver trobat més coincidències amb el català, deixeu-me esmentar en incís les que podria qualificar de planxes, com xicra, tomàquet i xocolata, ignorant que fossin mexicanismes que dava dempeus la més gran de totes, la que podríem separar i deixar-la en l'ordre de l'extraordinari, per bé que no sigui amb el català, sinó amb el grec. En ambdós idiomes, Déu és Teo, com a forma prefixada. Com fos, tot plegat provocava un gran desig de seguir el vol d'aquell papilio llatí. Però no hauria passat, si no es tractava d'una coincidència. Per la desprestigiada Atlàntida, o per l'altre camí encara més complicat i tan tortuós com versemblant de l'estret de l'intrèpid Vitus Jonassen Bering. Però no, definitivament no m'hi veia amb cor. Pobre de mi, posat a forgar biblioteques. Podria frustrar-me com a investigador no nat perquè ja hi havia algun guany, la curiositat, després amor, pel Nahuatl. M'agradava d'escoltar-lo parlat per en Daniel Ramírez i a ell li feia goig de sentir-se. Estic segur que, en el fons, aquest era el joc secret de la nostra relació. Un avial toquem i toquem. Per la meva banda, encara hi havia el plaer de sentir de viva veu un idioma que, a desgrat de la seva vigència innegable, em fan cartilles escolars, la vida oficial gairebé dona per mort. I ara entendreu per què abans he parlat de fraternitat lingüística. D'on resulta que per als ciutadans del tràgic nivell normal, el Nahuatl no és sinó una extravagància vernacla, que fa aparicions esporàdiques en els suplements literaris de la premsa o en les revistes universitàries. Amb cert tint de curiositat museística i destinada a un limitat àmbit d'estudiosos. Ben poca gent sap que la mateixa perifèria del Districte Federal, la ciutat capital de la República Mexicana, és poblada de persones que parlen aquella llengua en aparença morta. Els segles de colònia han establert un sòlid bilingüisme capaç de desorientar qualsevol, i hom no para prou l'orella quan aquella gent parla en el to d'estar per casa. En Daniel Ramírez, doncs, jo veia la continuació d'una puixant tradició oral. L'home tenia la propietat de sorprendre'm com si no s'ho proposés, propietat inesgotable. I ara, vist retrospectivament, en la curta retrospecció d'un parell d'anys, voldria capitalitzar goludament tota l'experiència i en aquest cafè em trobo. Vaig conèixer en Daniel un dia que tenia estesos els meus fòtils de pintar en un racó de la plaça major de Tepoztlán, un deliciós poblet de l'estat de Morelos. La gent es congrega al voltant del pintor, tan literalment al voltant que sovint calen retirar els que no et deixen veure el model. Els espectadors me'n rebien. M'enterboleix la sensació de fer t'arrencaqueixals. Penso tossudament que si m'assegués en un banc de parc públic i em posés a escriure una carta, no vindrien pas a tafanejar el que escrivís. I, en canvi, violen l'acte de pintar, que pot tenir un tirat tan íntim, o potser més i tot, que el d'escriure una carta. La gent al meu voltant, no gens menys, em fa tímid, cosa la qual m'ha inclinat amb freqüència a pintar a casa, de memòria, per tal d'estalviar-me els espectadors, ja que sota la influència de les grans passions un se sent disposat a fer el que sigui. Aquell dia em trobaven al fons d'un cul de sac de tafaners que es renovaven i que, indefinidament, deixaven el lloc a uns altres i a uns altres. Hi havia també la mateixa persistència de comentaris, sempre idèntics en totes les terres. Un d'aquests espectadors, el més incansable de tots ells, era en Daniel. Recordo que vaig mirar-lo diverses vegades sense veure'l. Va romandre silenciosament al meu costat durant tota la sessió i, una mica oficiós, dintre meu el vaig definir amb un qualificatiu mexicà que era tan injust com despectiu, allunyava amb un gest del braç els qui materialment em robaven el paisatge. Ell no va fer cap dels incongruents comentaris que jo escoltava mossegant-me els llavis. Arribada l'hora de plegar els estris, mal engiponada la tela per culpa de la pressa d'alliberar-me del tumult, vaig tenir la impressió que d'una manera o altra havia de regraciar la seva fidelitat, i ho vaig fer amb un gest que equival a ni modo, mano, i que traduït al català fora un arronsament d'espatlles. Si li'l feia ell tot sol, tenia la força d'un compliment. I en Daniel va copir-lo, i va correspondre amb un gest idèntic que jo, incorporat al llenguatge de la mímica, era obligat d'interpretar com si m'hagués dit, efectivament, cal plegar, què hi farem? Vaig emprendre la complicada tasca, inadvertida pels clients badocs de les galeries d'exposicions, de baixar la tela del cavallet i trobar un lloc on deixar-la sense que es malmeti, netejar la paleta, guardar els colors i plegar el cavallet, moviments que demanen un ininterromput murmuleig de con permiso, almenys a Mèxic, a cada gest que fas. Acte seguit, cal realitzar un altre treball ímprobe, atesa la limitació de braços que caracteritza la nostra espècie i que consisteix a transportar-ho tot plegat sense espatllar res. Aquell dia, a Tepoztlán, en Daniel va posar-se espontàniament a ajudar-me. Va agafar el cavallet i la capsa dels colors i intuïtivament va deixar a la meva responsabilitat la cosa més delicada de traginar, la tela, i va dir-me en un to que jo vaig trobar massa autoritari. Jo cargo los triques. Quan ho endegava tot dins la maleta del cotxe, és la segona part de l'altament especialitzada feina, cal assegurar que els sotracs no desfaran la pintura, en Daniel Ramírez va dir-me que el meu oli li agradava molt. M'ho va manifestar avergonyit, com dolent-se d'haver fet un comentari que jo no li havia demanat, i una vegada més vaig prejutjar-lo perquè així és de feble la naturalesa humana. O la meva, per no haver d'embolicar tanta gent en una afirmació massa rotunda. Pel meu compte vaig imaginar tota una situació i la vaig teixir amb un encreuament de possible diàleg. Ara me'l voldrà comprar, veuràs. Et demanarà el preu. Li hauré de dir una quantitat forta per tal de fer-lo renunciar. Exclamarà l'inevitable «Híjole!», convençut que li hauré dit per fetxanderia. Si m'ho vull estalviar i li dic un preu baix, em sortirà amb allò de «Se lo compro, patrón, m'he ben embolicat». M'angoixava gratuïtament, aquesta és la veritat, perquè ell no tenia cap intenció de comprar la pintura. Hauria trobat descomunal i perfectament inaccessible qualsevol preu que li hagués donat, sinó una incorregible curiositat que més tard vaig comprendre molt bé i admirar. Mentre jo navegava encaboriat, devia donar-se'n i va deixar-ne un comentari, mig de coneixedor, que els pintors ens els fan els qui presumeixen d'entendre-hi. Té molta llum. Em va sorprendre. El meu estúpid encadenament de prejudicis em devia haver fet descartar la possibilitat que ell hagués dit una cosa com aquella. Confessem-ho, ara que sóc posat a fer. En ell solament havia vist un indiet, i el mot, en la majoria de les circumstàncies, implica cert menyspreu com una actitud derogatòria. Després la conversa va venir sola. Que si ja feia molt de temps que pintava, que si en la meva terra també hi havia escoles de belles arts, que un ja és artista quan neix, que si m'hi guanyava la vida, era, és, em surt un to massa declamatori, que no sé pas d'on l'he tret, com si volgués descriure una gesta, i ho relato en passat, és, en Daniel és ben viu, i si s'escaigués el podria trobar demà passat mateix, és un autòcton pur d'estatura mitjana més aviat rebessut, un barret que mai no es treu i que alguna vegada li cau, quan s'acota per passar entre les branques baixes i ràpidament torna al seu lloc. Li amaga la conspícua dolicocefàlia característica de la seva raça. Des del primer moment vaig trobar-lo exacte a una figureta de terra cuita, faccions, color, textura de la civilització tolteca, comprada a Teotihuacán. Nota al peu. Literalment, lloc on els que hi moren esdevenen déus. És l'antiga ciutat sagrada dels tolteques primitius, a una cinquantena de quilòmetres de la ciutat de Mèxic, i que fa una bella mostra de l'estatuària antropomorfa del ritu funerari. Té la cara aplanada com la figureta. Els ullets són com incisions fetes en el fang tou. El nas, els llavis i els pòmuls semblen producte de la tècnica de ceramistes dita de pastillatge i encara, com una mena d'esbós de somriure, l'apropa més a la meva terra cuita. Sempre va vestit de blanc. Es nua damunt el melic els faldons de la camisa, que s'afanya portar netíssima. Els pantalons li arriben fins una mica més avall de genoll i mai no li he vist usar cap mena de calçat. Té un enginy extraordinari, una sorprenent agudesa. Esclaten en el moment més impensats, quan jo, endut per la meva vèrbola, arribo a pensar que potser ni tan sols no m'escolta. Va tractar-me de vostè el primer dia, però em tuteja des de l'endemà i em sento a gust en el tuteig. Té una fantasia inesgotable per a trastocar els noms de les persones i en reagrupa les síl·labes al grat del seu enginy. Del meu nom i cognoms n'ha fet un divertidíssim garbuix anagramàtic i si no el poso aquí és per la convicció que fàcilment em quedaria com a sobrenom. No sap de llegir ni escriure i, això no obstant, diu poemes sencers de Nezahualcóyotl. Nota al peu. Fill del sisè rei de Colhuacán. Va néixer el dia 28 d'abril de l'any 1402. El seu pare fou assassinat per Tezozómoc i Nezahualcóyotl, foragitat del regne. Passà una gran part de la seva vida entre els boscos, amagant-se dels seus enemics, i d'això li pervé el nom de Nezahualcóyotl, guineu famolenca. Recobrà el tron el dia Tseolín del mes Micaeluitzintli, de l'any Mactlaltli o Meyacatl, que, per dir-ho de manera més entenedora, correspon al dia 11 d'agost de 1427. Fou el primer sobirà que va derivar la pluralitat dels déus a Col·lues cap a un culte monoteïsta que molts han jutjat com un pressentiment del catolicisme. Fou poeta i filòsof i el seu pensament va registrar-lo un cronista primerenc descendent seu, l'escriptor Fernando de Alba Ixtilxochitl. Va morir als 71 anys i quan en feia 42 que regnava Texcoco. Fi de la nota. El fabulós rei poeta que mai no trobes a les antologies. Me'ls recita en nàhuatl, me'ls tradueix pacientment i me'ls fa dir en la llengua original quan ja n'entenc bé el significat ratlla per ratlla. Corregeix la meva atrotinada pronúncia sense cap mena de contemplació, com si jo no tingués amor propi, i fa mofa del meu accent el qual, amb el sediment del català, deu ser resoludament catastròfic. El Nonatzine, meravellosament traduït al català i al castellà per Josep Carner, vaig aprendre'l d'en Daniel. Nonat zin, i quac ni miquis, motle quil pan xinec toca, i quac tias titlax cal xiquas, ompa non pampa xixoca, i guantla acà mitzlach tanis, nonat zin, tleca tixoca, xiquil quis, ca xoxo hui in quahuitl, i juanin nes xoxotia, ica cesenca popoca. Nota el peu. Traduït literalment diu, mare meva, quan em mori, enterra'm prop de la llar, i quan hi vagis a fer pa, allí plora per mi. I si algú et pregunta, mareta, per què plores? Respon, la llenya és molt verda i em fa plorar amb tant de fum. Fi de la nota. Quan el vaig llegir publicat, temps després, va fer-me una forta impressió. La versió era exacta, paraula per paraula, a la que en Daniel m'havia ensenyat. Ja abans he parlat de la puixant tradició oral. El nonat zine, mare meva, la e final és el sufix de possessiu, retransmès durant segles a viva veu, em fa una prova escruixidora. El nonat zine i tots els altres cants de Nezahualcóyotl i l'èpica de la derrota, que mai no haurien arribat als nostres dies si els mexicans fervorosament no els haguessin fet aprendre de memòria els seus successors. Les lliçons d'en Daniel no consistien únicament a ensenyar-me poesia clàssica. Un nahuatlacà eminent m'explicava els tocoms de la llengua en classes d'impecable pedagogia, i jo completava i confrontava l'ensenyament tècnic del mestre amb el d'en Daniel, ple de vivacitat i d'interessants matisos locals. Recordo que el dia que, sense trabucar-me, vaig poder comptar fins a 20, quin descans, en arribar a ser empoballi. En Daniel va saltar i va aplaudir joiosament amb una eufòria que no semblava pas més petita que la meva. Jo aleshores vivia a Cuernavaca i cada dia feia el curt trajecte fins a Tepoztlán. D'aquell temps ençà, de quan vaig començar a familiaritzar-me amb el nàhuatl, m'ha angoniejat haver de dir Cuernavaca, nom sense cap mena de sentit atorgat a un poble que mai no havia vist vaques, tosca corrupció espanyola del mot Cuauhnahuac, el llindar del bosc, poèticament descriptiu de l'indret geogràfic i que l'incongru toponímic ha substituït definitivament. En Daniel m'esperava a la plaça i era la primera persona que invariablement hi trobava. Des dels primers dies fins ara, i aventuro que per sempre més, m'ha estat completament addicte. Silenciosament, com en un conveni no formulat, prenia la capsa de colors i el cavallet. No em deia res llevat d'un combinatori «Tiui!» Anem, i jo em deixava dur el tema que ell intuïtivament havia escollit. Cal dir que per a mi representava un ajut de primer ordre. Normalment em costa molt decidir-me, i el que em sortia més a compte era deixar-m'hi manar. Pintava l'indret que ell m'indicava, ja fos perquè em plaïa realment, o potser solament perquè ell m'hi havia dut. Almenys cada vegada descobria llocs solitaris, i la sessió pictòrica transcorria sense badocs. M'adono que no faig sinó confessar una lamentable inclinació cap a la línia de resistència mínima, però no em sap greu. Sé que com més sincer siguin aquests mots previs, més em serà creguda la història la qual, fatalment, ha de començar amb un plantejament que ha estat recurs de milers de novel·listes. Ja està dit. Damunt Tepoztlán hi havia una serra abrupta en la qual, durant molts anys, l'enyorament ens ha fet trobar reminiscències montserratines. El fenomen geològic fa el lleuger suggeriment i la nostàlgia amb tota la seva implicació de cursileria a la resta. Al cim de la serra dita El Tepozteco hi ha les ruïnes d'una piràmide. S'hi puja per un camí inversemblant, capaç de desllorigar un serpent, que els escaladors novells fan servir per a llurs pràctiques. En un indret el roquer és tan netament vertical que el camí es torna una escala de ferro, sobtada i benvinguda portació mecànica. El meu nàhuatl de principiant se sotmetia a una prova ben forta. De pujada, amb el respir gairebé perdut, resultava força complicat heure-se-les amb els enrevessaments de l'idioma. No ho sé, rellegiu el nonat zine i imagineu-vos el recitat a bout de souffle. Aquelles condicions solament haurien estat mitjanament propícies si el nàhuatl fos una llengua monosil·làbica. Un dia pintava embaladit el paisatge, la vall vista des del cim de cara a Cuautla. hi havia un inacabable joc de matisos de grisos, blaus i verds que em feien un tema ambiciós i que, a mans d'algú altre, hauria estat una gran tela de museu per l'estil de les de José María Velasco. Els blaus del darrer terme es fonien amb violetes de gran suavitat, els quals contrastaven amb el vigorós primer pla, tectònic, de taronjades roques. Sabia que era una pintura molt superior a les meves possibilitats i al meu fer, habitualment descurat, però m'hi entretenia si verídicament endut per la pau i la grandesa del paisatge. Diguem que el tema mateix em donava la força que es necessitava per passar per alt les meves limitacions tècniques. Me'l mirava professionalment, si l'expressió, després del que acabo de dir, pot ser presa com lliure de pedanteria. I en Daniel, assegut al meu costat a la gatzoneta, el guaitava amb l'esguard perdut enllà en una mena de nirvana, amb uns ulls orgàstics mig aclucats. Vaig adonar-me d'aquest gènere particular de mirada i em vaig quedar amb el pinzell en l'aire, contemplant-lo àvidament. Ell em va sentir el pes de la meva vista i va girar-se cap a mi, i amb dos vam quedar avergonyits quan se'ns van creuar els esguards. Era freqüent que un i altre passéssim hores senceres sense dir-nos res. De seguida que jo començava a pintar, se'ns estroncava la vèrbola. Però en aquell instant el silenci va fer-se dens, compacte. Per mi, rai, que podia evadir-me fàcilment amb el simple gest de reprendre la pintura. Ho vaig fer, és clar, però en Daniel encara no havia sortit de la crisi. Llavors, fugint literalment d'estudi, va començar una conversa, la transcendència de la qual coneixereu si no us descoratgeu i continueu llegint. Em sembla que va encetar-la amb un comentari sobre el meu interès per la llengua nàhuatl, que ell trobava insòlid. Devia dir-li que m'apassionava la història de les antigues civilitzacions mexicanes. Exacte, això. I ell va fer: un dia qualsevol t'ensenyaré uns papers que tinc arraconats a casa. Els vaig heretar del meu pare, no em va deixar gran cosa més, saps? I ell ja els havia rebuts, de l'avi. Estic segur que, tafaner com ets, t'agradarà de veure'ls. Vaig tenir un sobresalt. No serien pictogrames. No fora un providencial còdex que s'hagués salvat de la sistemàtica destrucció dels colonitzadors. La idea de tenir-ne un a les mans em trasbalsava. Oblidant-me del nàhuatl perquè calia anar per feina i sobre segur vaig preguntar-li: «Tienen monitos?» La meva eufòria embarbussada va sorprendre el meu amic. Va dir: «No, mano, pura letra. Són un chorro de hojas. Chorrocientes». Vaig dir-li que ja no faria res més de bo fins que no hagués vist aquells papers. I devia fer-ho amb un accent tan sincer, tan apassionat, que en Daniel va dir-me en nàhuatl: «In quetzalín patlahuac i pan yenic mati yecli moquic». És una antiquíssima metàfora plena d'intenció poètica amb la qual em regraciava la meva anterior vehemència. «M'agrada el teu cant perquè sembla plomatge fi». «Icnellili», vaig fer jo commogut. Els pensaments van començar a muntegar-se atropellant-se. Vaig deduir que, atès que no es tractava d'un còdex, potser eren cartes antigues. Vaig trobar dins meu, sobtadament, una aliena i idiota voracitat. Se'm va acudir que potser foren velles correspondències i que podria espigolar els segells dels sobres que m'animarien a refer el contacte amb l'abandonada filatèlia. Recordo que fins i tot vaig pensar en un remot segell antillà que en el catàleg té un preu de 75.000 dòlars. Amb el pensament ja estafava el meu amic. Idiotesa pura, ja ho he confessat. Fos el que fos, la sessió pictòrica va acabar-se en aquell mateix moment. Impacient com sóc, no hauria pogut afegir a la tela ni una pinzellada més. El paisatge del Tepozteco havia perdut tot el seu interès i vam recollir els trastets abatzegades de qualsevol manera. Mai més no podria tornar a baixar aquell camí tan de pressa si no fos amb helicòpter. Sentia que se m'esbocinava el manòmetre. Va portar-me fins al seu jacal, nota al peu, castellanització del mot chacali, casa de palla, fi de la nota, i intentar encomanar-me la seva calma còsmica. Faria un cafè mentre reposàvem. Veurem com me'n surto, no sé pas com van aquestes coses i ara la meva dona és al mercat. Sota la meva injunció, sense contemplacions, va posar-se furgant un racó entre caixes i cistells. Al capdavall va treure un munt de fulls de paper d'amatal. Nota al peu: castellanització, ha quedat en amate. L'amatal és un arbre del gènere ficus i de la seva escorça, triturada, batuda i posada a secar, se'n fa paper. Encara avui serveix per a cerimònies rituals. Els tepeues, principalment, en fan figuretes retallades i afirmen que les de paper industrial no serveixen per a la finalitat màgica. Fi de la nota. Lligats amb un cordill que jo maldava per tallar amb el meu trempaplomes mentre ell, amb la seva desesperant paciència secular, per l'altra banda en desfeia els nusos. Era un manuscrit en la nostra grafia del segle XVI, però redactat en nàhuatl. La tinta, lògicament, originalment devia ser negra, s'havia esvaït amb el temps i ara era grisa, quasi esborrada en alguns passatges. L'autor havia hagut d'inventar pràcticament una gramàtica. Si per una banda la traducció era molt difícil, no hi havia cap problema respecte a la pronunciació dels mots. El meu reduït vocabulari i la gairebé total ignorància de les flexions de la llengua en aquells temps, amb prou feines, si coneixia les duplicacions que formen els plurals, em demanava llegir-lo o, si dic les coses com cal, desxifrar-lo pausadament amb tota mena de llibres de consulta a la vora i, sobretot, un bon diccionari de l'idioma. Vaig descartar des d'un principi la idea de parlar-ne amb algun erudit, en sol·licitud d'ajut, perquè des del primer moment vaig tenir consciència que mai no acceptaria d'anar mitges amb ningú respecte a la troballa. Em tremolaven les mans. Em sentia com el lladre d'un banc en aquells breus segons en què omple la maleta. En Daniel, que no comprenia ni compartia la meva angoixa, va dir-me: «La cosa és calmada, cuate. Pren-lo i llegeix-lo tranquil·lament. Un altre dia ja m'explicaràs què diu». Vaig llegir-li la línia que encapçalava el manuscrit. Paraules d'Opòton el Vell. «Deu ser el meu avi». «No, és molt més antic. Potser més que el besavi del teu besavi». «Ujule!» Ara el manuscrit el té el Museu de Cultures Prehispàniques, cedit per en Daniel Ramírez a instància meva. Poc abans de tornar a Catalunya, vaig anar-hi i els vaig demanar que me'l deixessin veure, amb el pressentiment que fora la darrera vegada, però s'hi van negar amb l'excusa que el tenien sotmès a proves de laboratori. Tant li feia. Ja l'havia llegit, rellegit i traduït, acuradament i amb golafreria si les dues adjectivacions no són massa antagòniques. Quan passaven net les meves quartilles atapeïdes d'esmenes mecanografiades i manuals, se'm va ocórrer de modernitzar l'estil narratiu del meu cronista interpolant-hi diàlegs, fent-hi punts i a parts més raonables i, sobretot, llevant-li els repapieig, els catúfols, els quals, de totes maneres, sempre els presideix una sindèresi commovedora, per tal de fer-ne una versió més idònia al lector modern. L'autor transposava sovint la cronologia, i era ben fàcil de restituir-la. Ell mateix donava la pauta, contradient-se tard o d'hora. Vaig recomençar la feina, però aviat vaig adonar-me de la meva presumpció. Si jo tan senzillament restabria el correcte ordre cronològic, perquè no podia fer-ho el lector, la meva intervenció era un disbarat positiu, que sorgia amb aire descomunal quan rellegia la versió nova. En definitiva, doncs, vaig haver de sacrificar l'estil a la fidelitat i va quedar com estava, abans de la meva profanació. Únicament vaig conservar els punts i a part i vaig deixar amb guió de diàleg certs parlaments per tal d'establir un mínim de pauses lògiques. També, amb aquest mateix afany de donar una treva al lector, vaig formar la divisió de capítols. Pla bé que trobareu aquestes pauses i les agraireu, penso jo. És norma dels nostres temps exigir del lector una bona disciplina, proscrita la idea de donar-li tot mastegat. En aquestes pàgines que segueixen, la vostra hi serà posada a prova tossudament, i les petites modificacions de les quals us parlo no són altra cosa que el desig d'alleugerir una mica la tensió. Crec que no me'n fareu retret, doncs, com tampoc no me'n fareu de la profusió de notes que us faran anar a rodolons, pàgina amunt i pàgina avall. Si sou dels lectors que les llegeixen, evidentment, ja adverteixo des d'ara que moltes us les podríeu saltar tranquil·lament. Però com que hauria fet molt lleig que hagués encapçalat les notes dient «aquesta llegiu-la, aquesta no cal», les hi trobareu totes, i vosaltres mateixos decidireu. Les que hi ha, us ho asseguro, fan el mínim indispensable. Generalment, Mèxic és un país que se'l coneix per les pel·lícules i les llegendes. En aquestes pàgines tindreu ocasió d'aprofundir una mica en el Mèxic no desfigurat, i si teniu aquest esperit inquiet i estudiós, les notes us faran un bon servei. Va fer-me molt de goig comprovar desenes de vegades com el català i el nàhuatl tenen una flexibilitat semblant i que gairebé totes les expressions podien passar d'una llengua a l'altra sense perdre-hi valors. Algun cop, gelós de la bellesa d'un mot o d'una frase nàhuatl, l'he deixada en l'idioma original, convençut que no tenia cap dret de privar els erudits del gaudi segur, que els no tan erudits m'ho dispensin. Finalment, vaig decidir dins meu que les reiteracions, les divagacions, el desig de voler presumir en aquelles coses on la seva intervenció era ostensiblement exigua, ell mateix s'afanyava de mostrar-ho, retrataven perfectament el vell opòton, hàbit d'una glòria que va heure sense tenir-ne consciència. Llesta la traducció, llarg i fabricitant període de treball en secret i l'enorme esforç de mantenir-lo, encara em quedava una feina per fer, tractar de comprovar què hi havia de cert en la història que narrava el meu cronista. No endevinava cap possibilitat d'un terme mitjà. O era una crònica rigorosa, o s'havia escrit molt més tard del que el text aparentava, basant-se en experiències posteriors, fins i tot, potser, alienes. A hores d'ara, aquest problema encara deu neguitejar els del Museu de Cultures Prehispàniques i deuen haver dut a terme exhaustivament tota aquella faramalla de les proves del carboni. Calia descartar per impracticable una tercera possibilitat, que la crònica d'Opòton fos el producte íntegre d'una especulació imaginativa. En aquest cas, Opòton hauria estat un autor de molta fantasia, mena de monstruós Ray Bradbury del segle XVI, precursor veritable del science fiction que ens nodreixen aquests dies. Fins i tot, atorgant-li aquell volum imaginatiu, mai no hauria reixit en la minuciosa profusió de detalls la comprovació dels quals és per nosaltres tan factible. Ja he dit abans que no sabia com ni on enfocar les comprovacions. Mai no he posseït cap disciplina d'investigador ni hi entenc gota. Les poques coses orientadores que he trobat, ben sé, sense cercar-les, van al final del llibre, incorporades com a bibliografia, i el cert és que amb prou feines m'han servit per a una funció lexicològica, especialment toponímica. Altres més específiques les trobareu com a nota aclaridora al peu de la pàgina, notes que, com he dit abans, podeu llegir o no. Deixeu-me dir, ja fa estona que me n'estic oblidant, que he dubtat deliberadament l'ús de molts arcaismes catalans per haver cregut que servint-me'n m'ajustava més a l'esperit de l'original. Sigueu benèvols, doncs, amb els jetzia i els no contrastant, els llurs, els puix sense que, els àducs i adesiares que us escometran de tant en tant. El respecte que el lector mereix m'obliga a fer constar que quan he topat amb un veritable nus he tirat tranquil·lament al dret, pel carrer del mig, que hauria dit el meu entranyable Opòton. Si jo m'he cregut la història, per què no hauríeu de creure-la vosaltres, lectors amics? Si més no, penseu en aquell prestigiós credo quia absurdum. Tots estem convençuts que era una època d'absolutismes perquè tots hem après a identificar-les. Fàcilment podien haver silenciat els fets, i diguem-ho d'una vegada, els seus participants i tot. Hi havien estat embrionari un sistema repressiu que havia de viure anys a venir temps esplendorosos. Els supervivents van ser, en tot cas, molt pocs i nules llurs possibilitats de transmetre la història, excepció feta del bon Opòton. Terrissaire abans i ara escriptor, com ell mateix us dirà una infinitat de cops, que hauria romàs ignorat en el seu confinament, ruminant les seves aventures de joventut fins que, vençut en tots els sentits, va posar-se a escriure-les.